Molt bon dia, comencem dilluns, ataquem aquesta setmana ja plena del mes d'agost amb tots vosaltres, Toni Olivella, les vies tècniques i tria musical, i qui us parla, Sílvia Delgado, al capdavant d'aquest Penedès Gamma Extra. Ara bé, tots dos sols, poca cosa faríem i no ompliríem pas ni serien massa atractives aquestes 3 hores de ràdio. Comptem amb un gran equip que ens acompanya dia a dia i amb el qual fem aquest magazín d'estiu molt més amè. Us presentem qui ens acompanyarà aquest dilluns. D'aquí uns instants entrem al quiosc un momentet, tafanegem una mica els diaris, us diem qui i què és notícia i tot seguit els esports de casa nostra en clau Penedès que ens portarà l'Enric Vidal. En clau esportiva ens plantarem a 2:15. Primera cita amb l'actualitat, amb el flash informatiu. 5 minuts per escoltar què passa arreu del Penedès i continuar. I ens posarem una mica profundes perquè parlarem de les arts visuals a Vilafranca. Passat, present i futur, una miqueta, esbossant el firar amb la Montserrat del Moral, àlies Peri Viri, l'Eva Garcés, la Cristina Gallardo i la Joana Salvador. Entomarem la segona hora a les 10 i pocs minuts amb la formatjada amb la Gemma Urgell de Xerigots i avui el nostre convidat és, com sempre, un formatger. En aquest cas anirem a Ger perquè parlarem amb Pere Pujol del Molí de Ger. Com sempre, també viatjarem per descobrir un formatge estranger i no faltarà la cita formatgera final. A 2:15, segona cita amb l'actualitat, el flash informatiu, després la recomanació que no falti d'algun dels molts espectacles de la nova temporada de Cal Bolet i de l'Auditori. Tot seguit sortirem de la mà del Joan Rovira, que és el nostre guia i caminaire expert, a buscar una ombra monumental. Avui serà una gran surera al nord del país, a la Jonquera. Després del butlletí de notícies de les 11, parlarem del Dia Mundial, que s'escau aquest 7 d'agost. Us desvelarem quin és, us explicarem algunes coses i pels vols d'un 11:15 ja obrim línies i arrenca el concurs primer dia de la setmana per aconseguir números pel sorteig de la caixa de préssecs que ens regalarà divendres família Esteve Ràfols, socis de la DB Fruita Dolça de l'Alt Penedès. Des de Cantallops arribaran aquesta setmana aquests préssecs. A 2:15, última cita amb l'actualitat per saber com avança aquest matí de dilluns a Vilafranca i a l'Alt Penedès, darrer flash. I acabarem escoltant bona música. Avui és dilluns i assaborim un àlbum que serà Abbey Road dels Beatles, així que ens traslladarem al 1969. Aquest és el menú, un menú de tasc que hem dissenyat i que us proposem compartir i escoltar a través de les ones, a través de Ràdio Vilafranca o dels podcasts. Som-hi! Comencem el repàs dels titulars de les portades dels rotatius d'aquest dilluns 7 d'agost amb l'Ara. El govern reclama bilateralitat fiscal per investir Sánchez. L'executiu espanyol descarta d'entrada un pacte fiscal i enmarca qualsevol acord en el règim comú. El finançament no és l'única condició de l'independentisme, però pot definir la investidura. La presència de Wagner a Bielorússia amenaça Polònia. La foto de portades per Simon Biles, que reapareix amb èpica, recordeu, després d'haver deixat durant 2 anys l'esport d'elit per problemes de salut mental. Els tentacles dels casuals. És aquesta amenaça en pagues o et segresto a tu i a la família. I Laura Ferrés estrena la seva òpera prima al Festival de Locarno. També trobareu a l'Ara d'aquest dilluns els 8 millors mercats d'antiguitats i brocanters. El periòdico obre amb una sentència, amb una frase de Teresa Jordà, diputada i portaveu de les negociacions d'Esquerra, diu així: l'independentisme o el PNB podrien ser a la mesa. També hi ha un parell de titulars més polítics. El dia que Sánchez i Puigdemont van parlar de referèndum i Constitució, i Feijó pacta un gest amb Vox per recuperar el pols. La foto de portada és pel barceloní Xavi Corbellini. És un supervendes a Wallapop. Ell simbolitza amb les seves 4.000 vendes l'èxit de l'aplicació digital nascuda fa 10 anys. Al periòdico també llegim la proesa que ha tingut lloc aquest cap de setmana en MotoGP. Espargaró tomba el campió del món a Silverstone. Diu que ha sigut una carrera de bojos, però sabia que podia guanyar. I un últim titular referent a la crisi climàtica, polèmica per l'ús de drons per controlar les piscines davant la sequera. Estiu tràgic a la platja, titula El Punt Avui. A les platges de tot Catalunya ja hi ha hagut 19 morts per ofegament aquest estiu. L'increment dels dies de vent i no fer cas dels avisos són algunes de les causes principals. Entre els ofegats són majoria els homes de més de 70 anys de nacionalitat espanyola. La foto il·lustra com el camp està assedegat. Veiem un pagès del Maresme mirant els cultius ben secs. L'agricultura reivindica la seva necessitat urgent d'aigua respecte a altres sectors en plena sequera. En esports, Aleix Espargaró triomfa a Silverstone. Sánchez ofereix ara un nou model de finançament per aplanar la investidura i dividir el PP. I l'incendi de Portbou es pot controlar avui si el vent no ho dificulta. Acabem amb La Vanguardia. Vox ofereix a Feijó els vots dels seus diputats sense condicions. El líder del PP agraeix la iniciativa, que considera un avenç en el camí per aconseguir formar un govern en solitari. A casa nostra, el govern reactiva avui les multes als municipis que gastin aigua de més. Les sancions es van paralitzar en espera d'ajuts a les xarxes locals. Una habitació d'estudiant en un pis costa la meitat del salari mínim interprofessional. Els preus pugen prop d'un 6% a Barcelona i Madrid. La meitat de les joves de 12 a 18 anys han patit assetjament sexual. Tensió a la frontera entre Israel i Hezbollah. Foto per Simon Biles, tornada triomfal de la gimnasta 2 anys després d'haver abandonat l'alta competició als Jocs Olímpics de Tòquio. El vent impedeix donar l'incendi de Portbou per controlat i fi del mite de la innocuïtat del porro.
Penedès Gama Extra, amb Sílvia Delgado.
Enric Vidal, molt bon dia.
Què tal, Sílvia? Bon dia.
Amb l'Enric repassarem l'actualitat esportiva aquest dilluns i comencem amb el Degà, amb el Vilafranca de futbol, que ahir començava a rodar la pilota oficialment.
Exacte, la setmana passada van començar aquests primers entrenaments de cara a començar la temporada oficial, la tercera federació a principis de setembre. És un dels pocs equips que doncs, ja ha disputat aquesta Copa Catalunya, és a dir, hi ha conjunts que l'han començat a disputar, però encara n'hi ha alguns que la disputaran encara entre demà dimarts i també dimecres, però el Futbol Club Vilafranca doncs, hi va jugar aquesta primera ronda de la Copa de Catalunya contra la Unió Esportiva Cornellà. Una eliminatòria que podríem dir una mica desigual, perquè el Cornellà juga a la primera federació, que és la tercera categoria del futbol espanyol, el Vilafranca juga a tercera federació, que és la cinquena categoria, per tant doncs, hi havia aquesta una mica de desigualtat. El resultat va ser de 2-3 favorable a la Unió Esportiva Cornellà, per tant el Vilafranca ha quedat eliminat d'aquesta Copa Catalunya.
Prou bé, no?
Però no obstant això, El resultat és molt favorable. La Unió Esportiva Cornellà, que ja portava doncs, setmanes de rodatge, perquè evidentment també es comença una mica abans la primera federació. Per tant, resultat força positiu del Vilafranca. Santi Triguero, al final del partit, doncs, destacava això, que porten 2-3 entrenaments i que al cap i a la fi s'ha doncs, perdut per 3-2 i al final del partit doncs, el Vilafrancana va amb un 2-3 que era allò que podia entrar la pilota en qualsevol moment. És a dir, que balanç força positiu del Vilafranca en aquest primer partit de pretemporada. Si res es trenca, el segon enfrontament serà aquest dimecres contra la Pobla de Mafumet, que és un rival de la mateixa categoria, i per tant doncs, aquí ja sí que es podrà veure quin és l'estat actual del Vilafranca, no? Equiparant-se doncs, a un rival de la mateixa categoria, doncs, potser ja podríem veure com seria el treball que s'està desenvolupant per part de Santi Triguero i del seu equip.
Seguim amb més protagonistes penedesencs.
Exacte. Després d'aquest marcador del Vilafranca, repassem una notícia que ens arribava justament fa pocs dies aquí a la redacció de Ràdio Vilafranca i Penedès Televisió, que és una històrica aliança entre el Club Futbol Parroquial Sant Pere Molanta i l'Atlètic Vilafranca, que és una unió que simbolitza que els d'Olèrdola s'integren a l'organigrama del conjunt vilafranquí. Què volem dir amb això? Doncs que l'equip sènior del Sant Pere Molanta seguirà competint de manera independent, enguanya la tercera catalana després de l'ascens dels molantencs aquesta temporada, però que ara ho farà sota el paraigües de l'Atlètic Vilafranca. També és veritat que l'Atlètic Vilafranca, arran d'aquest ascens que va assolir a la primera catalana, doncs necessita tenir un equip filial que li doni suport i, per tant, doncs, aquesta aliança és bona per als dos conjunts. Una cosa que sí que destacaria i que doncs, pot ser molt interessant per al futbol penedesenc i també per al futbol català és que aquest acord contempla la creació d'un femení que serà federat al curs 24-25. I, evidentment, doncs, qualsevol notícia favorable per al futbol femení i també per al futbol català doncs és benvinguda i veurem com anirà avançant aquesta aliança, doncs que promet ser bastant interessant entre aquests dos conjunts del Penedès.
Per tant, no seria aquest curs que estrenem al setembre,
exacte,
sinó el següent.
Primer
eh?
Seria doncs, potser potenciar els jugadors sots 23 de l'Atlètic Vilafranca, que puguin potser tenir una oportunitat tercera catalana, donar el salt, fer una mica així de sinergia, però de cara al curs 24-25 doncs seria molt interessant, i si res es trenca, la creació d'aquest equip femení, doncs que malauradament no n'hi ha molts aquí al Penedès, i per tant doncs, seria una molt bona incorporació.
Seguim amb futbol, deixant el Penedès.
Exacte. Ahir el Girona doncs, va disputar el seu darrer compromís de pretemporada, el 46è Trofeu Costa Brava, que és el trofeu que organitza el conjunt gironí, i el Girona va guanyar aquest trofeu davant d'un rival d'entitat, la Lazio Italiana, un conjunt doncs, que sempre és un històric a Itàlia, és un conjunt de la ciutat de Roma, i els gironins van guanyar per 2-1 amb gols d'Estuani i de Siankov en un bon partit dels de Mitchell per tancar la pretemporada. El Girona torna a il·lusionar aquesta nova temporada després doncs, de realitzar una molt bona campanya a la 22-23, on a primera tot es va mantenir la categoria, que era l'objectiu principal, però hi va haver algun moment on els gironins van mirar cap amunt, van mirar cap a Europa i a veure com va aquesta temporada. De fet, la primera divisió i la segona comencen ja aquest cap de setmana, sembla que va ser com vam acabar.
De veritat.
I doncs ja comença la primera divisió i la segona, el Girona, que iniciarà aquesta nova lliga, que ara es diu Lliga eSports, la iniciarà aquest dissabte a les 5 de la tarda al camp de la Reial Societat, per tant, rival complicat, veurem com li va al Girona. El Barça, per la seva banda, no va disputar partit aquest cap de setmana, sinó que disputarà demà, dimarts, la 58a edició del trofeu Joan Camper, també el tradicional trofeu que organitza el conjunt blaugrana. Ho farà ja a l'estadi Lluís Companys, com a novetat, a Montjuïc, ja que doncs, el Camp Nou doncs, es troba en un llarg procés d'obres que s'allarga durant aquesta temporada i segurament part de la vinent, per tant veurem com avancen també aquestes obres. Partit primer doncs, del Barça a Montjuïc. El partit serà sobre les 9, ja que a les 8 doncs, sí que es començarà amb la típica presentació de l'equip i per tant s'endarrerà doncs, una mica el partit. El partit serà davant del Tottenham anglès, rival d'entitat també, per tant molt bon partit el que es viurà demà a l'estadi Lluís Companys. I doncs, després d'aquest enfrontament, el Barça, que ja començarà la Lliga, aquest diumenge a 9:45 de la nit al Coliseu amb Alfonso Pérez de l'estadi del Getafe a Madrid. Per tant, veurem aquests dos equips catalans com els hi va a l'inici de Lliga. I l'Espanyol, per la seva banda, va perdre per 3-0 davant de l'Utrecht holandès en l'últim enfrontament de la pretemporada. Els de Luis García continuen encara sense cap nova incorporació, a manca de 5 dies per començar la Lliga a la segona divisió, així que veurem com també els hi va amb els blanquiblaus. I El primer partit oficial de l'Espanyol serà aquest diumenge a 7:45 del vespre al camp de l'Albacete.
Tot un repte, aquesta mobilitat a Montjuïc, prova
exacte.
De foc, eh?
Sí, exacte.
Va, parlem una mica de medalles, que això sempre ve de gust, i això és sinònim de Toni Ponce.
Exacte, Toni Ponce, un dels esportistes més importants d'aquí del Penedès, i és que va assolir la medalla de plata el passat dijous, passat divendres, al Mundial de Manchester, amb els 200 estils. El penedesenc doncs, va tancar ja la competició aquest darrer cap de setmana, però cal destacar aquesta medalla de plata per Toni Ponce, que continua acumulant medalles, de debò que doncs, és un crac el Toni Ponce, que doncs, va doncs acumulant nous reptes. També destaquem amb atletisme que Ibrahim Shakir representarà Espanya al Mundial de Budapest. Pol Retamal va quedar fora i també doncs, destaquem que va doncs, emetre un comunicat la setmana passada on carregava contra la Reial Federació d'Atletisme d'Espanya perquè doncs, aquesta federació va reduir el nombre d'atletes que van als mundials, mentre que doncs, altres països continuen amb uns altres números. Per tant, doncs, Pol Retamal va emetre un comunicat on criticava aquesta manera de fer de la federació. De fet, molts atletes li van donar suport, per tant, doncs, no és l'únic que es troba en aquesta posició.
I és que s'hi trobava per segona vegada exacte, consecutiva.
Clar, Retamal critica la seva exclusió que considera injusta i reiterada. És reiterada i és la segona vegada que li passa i, per tant, doncs, veurem si la Federació Espanyola d'Atletisme doncs, modificar aquests criteris perquè doncs, realment Pol Retamal va fer una molt bona fase prèvia i clar, potser en altres països sí que hagués entrat al Mundial i per tant doncs, és aquest tema controversial. Però Ibrahim Shakir sí que representarà Espanya al Mundial de Budapest i ha estat seleccionat per la prova de marató. Shakir doncs, ha estat guanyador de la 10K de Vilafranca, ha mantingut un estret vincle amb el Club d'Atletisme Vilafranca, és a dir que molta vinculació al Penedès i per tant doncs, estarem atents a veure com li va amb l'Ibrahim Shakir al Mundial de Budapest.
I tant. Ara, Enric, quan repassava portades en clau esportiva hi han dos noms, eh? La Simone Biles i Espargaró,
exacte.
Que ha fet història.
Aleix Espargaró, que guanya Silverstone, el Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP, després d'un final d'infart. Eh? El català va sumar la seva segona victòria després d'avançar els seus rivals en la darrera volta. L'Àlex Márquez, també en clau catalana, es va retirar amb problemes mecànics després d'imposar-se en l'esprint del dissabte i el Marc Márquez, que doncs, se'n va anar a terra 5 voltes pel final. El Marc Márquez sembla que continua amb aquesta mala ratxa de caigudes, que veurem doncs, com va. Per tant, destaquem, evidentment, aquesta gran victòria de l'Aleix Espargaró amb un gran premi que doncs, és molt, molt reconegut en el món de la MotoGP i que, a més, doncs, va estar marcat per la pluja al tram final. Per tant, doncs, destaquem aquesta gran victòria de l'Aleix Espargaró. I en ciclisme també destaquem el Mundial en ruta, que es va celebrar aquest cap de setmana després de finalitzar el Tour de França, que va guanyar Mathieu van der Poel i que va completar el podi Wout van Aert i Tadej Pogacar, és a dir, que podríem dir un podi de luxe amb tres grans ciclistes i, per tant, doncs, ja tenim campió d'aquest Mundial de Ciclisme en ruta, que en aquest cas doncs, és Mathieu van der Poel, que doncs, ha fet un molt bon Mundial i, doncs, després de fer un bon Tour, doncs, veiem com Tadej Pogacar ha pogut aconseguir la medalla de bronze, i on Wout van Aert, també un ciclisme del Jumbo-Visma, també doncs, ha aconseguit aquesta medalla de plata.
Deia que dos noms ocupen les portades, Espargaró i Simone Biles, però de fet la foto és per ella, eh?
Exacte, Simone Biles, que doncs, ha tornat a competir després de més de 700 dies, després de doncs, descansar una mica després dels Jocs de Tòquio, i doncs, ha fet amb una victòria doncs, molt important al US Classic. Per tant, també destaquem doncs, aquest retorn triomfal, podríem dir, de la Simone Biles, que després doncs, d'aturar-se, que a vegades va bé després d'una competició, després d'una situació complicada, aturar-se un moment mai va malament, i més doncs, si tornes amb victòria, doncs, és tot un èxit per la Simone Biles, i també doncs, anirem seguint com evoluciona tot plegat. Per tant, doncs, hem fet un repàs a aquesta activitat esportiva, començant primer pel Degà Penedesenc, que doncs, tornarà a jugar aquest dimecres, hem passat pel futbol general i també hem destacat aquestes victòries doncs, molt destacades de l'àmbit esportiu.
I apuntar que Simon Bales ho va deixar ara fa un parell d'anys, va haver d'abandonar l'alta competició per problemes de salut mental.
Exacte.
Es va bloquejar, però va ser valenta,
exacte,
ho va explicar. Això va fer que trobés molta solidaritat entre molts altres companys, que també se'n parlés en veu alta, va ajudar segurament a molts, i ara, un cop refeta, o millor, torna. Per tant, xapó per ella.
Exacte.
Enric Vidal, moltes gràcies i bona setmana.
Gràcies, Sílvia, bona setmana. Que vagi bé.
Penedès Gama Extra, la sintonia més fresca.
Quina veu la d'Olivia Newton-John aquí acompanyada de l'Electric Light Orchestra, tot cantant Xanadu.
Ràdio Vilafranca, les notícies locals i comarcals.
Són 9:15. Comencem aquest repàs informatiu d'avui dilluns explicant-vos que Adif contempla una inversió global superior als 8,7 milions d'euros per a la supressió de 3 passos a nivell a Catalunya, 2 dels quals estan situats a l'Alt Penedès, concretament els termes municipals de Subirats i la Granada. L'altre pas a nivell que s'eliminarà és el de Móra la Nova a la comarca de la Ribera d'Ebre. Aquestes actuacions, que s'emmarquen en el pla Transformem Rodalies, milloraran la mobilitat en aquests municipis i incrementaran les condicions condicions de seguretat per als vianants i la circulació viària i ferroviària. El pas a nivell de Subirats està al punt quilomètric 55361 de la línia Sant Vicenç de Calders, l'Hospitalet de Llobregat. Per a la seva supressió s'executarà un pas superior ubicat a uns 55 metres de distància de l'actual pas a nivell. El pressupost de licitació per fer aquestes obres és de 2,9 milions d'euros. El pas a nivell de la Granada, situat al punt quilomètric 54246 de la mateixa línia ferroviària, la licitació és per un import de 3,8 milions d'euros i contempla un nou pas inferior situat a uns 600 metres de l'actual pas a nivell en direcció nord. Per fer-ho, s'executarà una estructura de calaix de formigó armat empesa sota les vies, minimitzant així l'afecció a l'explotació ferroviària. Seguim explicant-vos que el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha acordat amb el sector a través de la taula agrària el tercer paquet d'ajuts destinats a la vinya, a la fruita seca i a l'horta per pal·liar els efectes que està causant la sequera al camp de Catalunya, que està dotat amb 28 milions d'euros. Amb aquest tercer paquet, el govern completa uns ajuts que arriben fins als 120 milions d'euros. L'acord, subscrit aquest dijous al matí amb les organitzacions agràries, els serveis centrals del Departament, contempla que el sector de la vinya es podrà rebre ajuts amb un topall fins a 45.000 euros per explotació professional. El sector veu positius aquests ajuts, però critica la falta d'implicació del Ministeri d'Agricultura. Finalment, el tercer paquet d'ajuts servirà per ajudar la vinya, l'horticultura i la fruita seca, però el Departament d'Acció Climàtica estudia un nou paquet pel sector de l'olivera i també el de les garrofes. L'activitat cultural i turística no s'atura a Vilafranca durant aquests mesos d'estiu. Durant el període de vacances estivals s'organitzen diversitat d'activitats d'àmbit turístic adreçades a tota mena de públic per conèixer els racons, edificis i espais més emblemàtics de la vila. Aquests caps de setmana, per exemple, s'ofereixen visites al campanar de Santa Maria, al de la Trinitat, també s'obren les portes de l'església de Sant Francesc o es mostra la part més desconeguda de la cripta de Santa Maria, que disposa d'un dels conjunts modernistes més importants del Penedès. Pel que fa als museus, queda oberta la Casa de la Festa Major amb horari de dimarts a diumenges i també es fan visites guiades per veure l'estat actual de les obres del nou Vinceum. En aquest cas s'ha de reservar demanant cita prèvia. A més, Vilafranca i el seu entorn donen la possibilitat de fer diferents rutes urbanes, gastronòmiques, arquitectòniques o vitivinícoles, podent gaudir del ric patrimoni cultural que disposa la ciutat. I finalment, un clàssic de l'estiu són les visites als diferents cellers, al Museu Casteller de Cal Figuerot o als tastos de vins. I acabem explicant-vos que les vilafranquines Antònia Bonell i Quima Ricard han tret a la llum el cinquè conte de la Colla Espardenya, que enguany va dedicat al Ball de Diables de Vilafranca. El conjunt de contes narren petites aventures enmarcades a la Festa Major vilafranquina i estan editats per Quimantó és Festa Major. El conte està a la venda des del passat 28 de juliol i la presentació serà el dilluns 21 d'agost a la Biblioteca Torres i Bages, sent un dels actes previs de la més típica. Per assistir-hi caldrà inscripció prèvia.
Ràdio Vilafranca, serveis informatius.
Benvinguts a Pneumàtics Ferret, una empresa dedicada al sector de reparació i venda de pneumàtics, on la seva filosofia és la satisfacció màxima dels seus clients. Ofereixen tot tipus de serveis per al vehicle: pneumàtics, alineacions, equilibrats, frens, tot tipus de mecànica ràpida. Passa per les seves instal·lacions i demana el teu pressupost sense compromís. Els trobareu al carrer Marlot 16-18, polígon industrial Clot de Moja, Olèrdola. Al telèfon 93 817 3866 o al web pneumaticsferret.com.
Les nostres vides són úniques i estan plenes de records, il·lusions i fantasia de colors, desitjos, viatges, emocions i aficions. Emmarcar és posar vida als nostres records. Jaume I, taller de marcs, des de 1977.
Fenster, el que imagini en alumini. Experts en finestres d'altes prestacions.
Fenster, els professionals en fabricació i instal·lació de finestres en alumini i PVC. Envidriaments, revestiments de façanes i complements de protecció solar i visual.
Fensters s'ha convertit en un referent a Catalunya en l'execució de projectes amb habitatges unifamiliars i col·lectius. Oficines, seus corporatives, hotels, obra industrial o edificis públics.
Fenster, també per a la reforma de la vostra llar. Ens trobareu al carrer Font de Sant Llorenç 12 del polígon Mercaderies de Vilafranca del Penedès. Telèfon 93 817 13 35. Fenster. Visiti el nostre web fenster.es.
Ràdio Vilafranca.
Són 9:45 i gairebé 7 minuts.
Penedès, gamma extra.
Els que ens seguiu setmana a setmana, des de meitat de juliol, ja compteu amb aquest petit espai dedicat a les arts visuals, al Firar, que mica a mica ens permet anar esbossant i anar coneixent millor tots aquells artistes i la seva obra que trobareu en aquest Firar 2023, que cada dia queden menys dies ja per descobrir-lo i perquè obri portes. Amb nosaltres les anfitriones i dues de les directores i coordinadores d'aquesta iniciativa, la Cristina Gallardo i la Joana Salvador. Bon dia a totes dues.
Hola, bon dia.
Bon dia.
I com sempre ens acompanyen també participants, artistes, que donaran vida a aquest Firar. Avui són l'artista visual Montserrat del Moral. Bon dia.
Bon dia.
I també ens acompanya la il·lustradora Eva Garcés. Benvinguda.
Hola.
Montserrat, si et sembla, presenta't una mica la teva obra, perquè has decidit participar al Firar. Explica'ns una miqueta aquest mou.
Bé, doncs, jo em dic Montserrat del Moral, però també em faig dir Periviri, com després també comentarà la companya. I aquest és el meu segon any participant al Firar. Vaig començar l'any passat, quan elles dues van agafar el relleu del Firar, i estic molt contenta de tornar a participar i de que m'hagin tornat a escollir, la veritat. Jo em defineixo com a artista visual, però sobretot tiro cap al dibuix i la pintura, i portaré, i en general treballo sobre allò que he vist, d'allò que forma part de la meva vida, però des d'una tendresa i una sensibilitat tècnica i en general en la mirada. Llavors, aquest any portaré una selecció d'una exposició que vaig fer a la Garalda, que és Finestres endins, i després altres peces més variades de tota mena, la veritat.
Com va anar l'any passat?
Molt bé, la veritat. Bueno, va ser a l'inici i van haver-hi moltes emocions, va ser molt maco i vaig portar tota la família a visitar-ho i tots els amics i la veritat és que estic molt il·lusionada i crec que aquest any, tenint una mica d'experiència, també podré gaudir-ho més i tenir-ho tot més treballat i no tenir tanta pressió, però gaudir-la igual o més.
Vas passar nervis l'any passat?
Sí, una mica, suposo. També és un terreny que encara no havia explorat tant dins de, pues, el que comentarem després, també a Vilafranca, començar a posar una mica més de peu i centrar-ho més a casa. Llavors va ser molt guai perquè la gent que ho visitava eren veïns, eren veïnes, eren amigues, o sigui, bueno, contentíssima.
Parlaves d'una exposició a la Garalda, per tant, després d'aquell primer Firar, has tingut l'oportunitat de tornar a mostrar la teva obra.
Sí, totalment. Bé, des de la Garalda se'm va obrir aquesta oportunitat. De fet, la Cristina Gallardo en formava part del grup de sòcies.
És que al final estem tots als mateixos espais. Sí. Els que treballem amb les arts visuals ens trobem a tot arreu.
Totalment, i al final és conèixer tota aquesta xarxa de persones i bé, es va donar l'oportunitat i espero que en sortin moltes més a tothom, vaja.
L'Eva té més background. Eva, presenta'ns.
Aviam.
A tu i a l'obra.
Me'n puc presentar de manera històrica. Vale.
Com tu vulguis.
Vale. A veure, jo vaig participar, com deia la Montse, fa milions d'anys, diversos certams seguits, i després vaig plegar de tot. Vaig acabar de dibuixar fins al monyo, o vaig plegar de tot, vaig muntar una empresa que es diu Família Canalla, etc., que encara la tinc. Vaig treballar en un banc, vaig treballar a Gebre, vaig plegar una mica perquè em vaig saturar. És un mercat una mica poc valorat i llavors em vaig cremar i vaig parar. I ara ja que els paios aquests, els nanos, ja estan grans i ja et deixen hores per pensar una mica.
Els fills.
Sí, clar, els meus empleats.
Sí, sí.
Pues, digo, va, venga, Firar. I veig que les havien agafat aquestes noies, aquesta la coneixia d'un concurs que havia guanyat. Bueno, vaig veure les cares i dic, ostres, m'apunto. I ja està. i així estem. I treballem amb el que podem. Bàsicament, suposo que a la companya li passa el mateix. Una cosa és el que t'agradaria fer, i altra cosa és el que podem fer.
Quants anys has estat de parón?
És que hi ha el parón professional i el parón espiritual. L'espiritual no pares, perquè ho portes. El parón professional, molts anys.
Sí.
Els de criança, bàsicament, perquè has de donar de menjar. I això, per l'art, per desgràcia... Home, sí que pot arribar, però costa molt. I t'has d'extraer molt i tenir moltes hores d'ocupació i dos empreses. És que costa molt. Llavors vaig fer un paró, doncs, més o menys, potser 7 o 8 anys laborals. Això sí. Però artístic és que no pares. És que el coco funciona, crea.
I sobre paper també hi havia parón? Tot es quedava al cap o... trobaves
molt de temps
estoneta
al cap.
Sí?
Sí, perquè físicament no ho necessitava expressar, eh? O sigui, pots parar de crear, no passa res. Jo crec que li pot passar a qualsevol artista.
I a mi, per exemple, jo ara estic en un moment de parón, em sento molt culpable.
No, per què?
Ho podies fer amb tranquil·litat, parar de crear...
Clar que sí, si t'ho demana el cos.
Mm.
És que no són màquines, són animals, no són màquines. Els animals tenen un ritme, les persones la tenim més estrany, potser, perquè ens saturen molt les coses ja. Tenim masses. Llavors, clar, per fer les coses bé tampoc pots fer 20.000 coses. I portar una família és una moguda. Treballar a una oficina 8 hores i després posar-te a crear com si fossis una papallona fantàstica, pues tampoc.
No? Tant,
o sigui, a veure, calma. La vida té molts canvis i el teu cap i el teu cos no és el mateix. I això, quan ho experimentes, sí que és veritat que et sentes malament. Al principi, hòstia, dices, s'ha anat tota la merda. S'acabó.
Però bueno, ho recuperem aquest
any. No, no, sí, el coco, la química del coco l'has de deixar descansar també, perquè jo crec que el coco necessita temps. I donem molta canya, molt intensa, sempre dormir i un altre cop, pim, pam, pum, pam, pam. Sí, la creativitat és una cosa que s'ha de mimar una mica i s'ha de deixar tranquil·la, perquè si no, no surt. És el que jo crec, eh? Que a vegades has de parar, perquè t'ho demana el cos. I no passa res, et sents còmode, fas altres coses, crees coses que no són creatives, fas rutines... que no passa res, o sigui, no hi ha res que estigui malament fet, vull dir. No, és que, ostres, ja no fas res, ja, ara ja que te digues, una oficina... Sí, què passa? És aquest moment. Però sentir-se culpable, no, ja prou de... rotllos aquests de sentir-se culpable. No. Hi ha parons.
No, m'ho apunto.
Sí, hi ha parons. Clar que hi ha parons.
Eva, coincideixes amb la Montserrat, que també tens nom de guerra, nom artístic.
Ui, jo tinc molts noms, però aquest és l'últim. L'últim que m'he inventat.
Quin és?
Que és Eva Paradiso, perquè jo el que faig bàsicament són senyores... Bueno, en pilota ja no les faig gaire, però... Però bueno, senyores divertides. Moltes. I només faig això. I vinga, i una, i altra, i altra, i altra.
Però jo recordo aquestes senyores de fa 20 anys.
Sí,
ja
clar.
Ja estan allà la gent.
Sí, sí, clar. El que passa és que vas tenir la tapa azul, la tapa rosa, la tapa verde, tot això, no? Segurament, per la gent que ho vegi, veurà el mateix. Dirà, hòstia, això és de l'Eva. No? Els que se'n recordin, que l'han vist abans, se'n recordaran. Però per mi no és el mateix. Són etapes. Però sí, sempre són iaies i no sé per què. Sempre són dones i no sé per què.
Formoses?
Bueno...
No tant, ja?
Més fofes que formoses, eh?
S'han fet grans.
Sí, s'ha anat canviant també, clar.
Clar, clar.
Quan tu tornes a agafar l'eina, et sorprens també, eh? A vegades agafes l'eina i de lo que tu tens a lo que fas, el cos fa el que vol, i quan fas dius, hòstia, que m'està sortint, no? Bueno, surten altres coses. Sí, sí.
Cristina, Joana, de què teniu ganes que parlin avui les nostres artistes?
Doncs avui ens agradaria parlar d'un tema una mica més local, segurament, i és com es desenvolupen les arts visuals a Vilafranca, quines mancances creiem que hi ha, quines coses s'estan fent bé, i una mica de desitjos i somiar una mica de què creiem que per on, cap on pot anar doncs, les arts visuals a Vilafranca i al Penedès.
Tema amb majúscules, eh?
Sí.
No us han convocat per res, aquí. Anem a arreglar una mica el món.
Anem a fer una carta als Reis.
Sí, una mica de carta als Reis i somiar una miqueta.
Montserrat, va, la teva mirada jove.
Aviam, clar, jo avui he rebut la nota del TPG, o sigui, jo acabo de sortir de l'ou, com qui diu. Llavors, crec que sobretot tinc aquesta perspectiva de veure de, ok, què en fem a Vilafranca? Hi ha sortida o he d'exiliar-me a Barcelona com fa tothom? I no ho sé, la veritat, o sigui, és que hi ha moltíssimes coses a comentar, sincerament, però...
A boca, pel carro
gros. Per exemple, començant des de l'inici, jo recordo estar a quart de l'ESO estudiant i d'aquesta xerrada, i després de l'ESO, què? Mítica.
Un clàssic, sí, sí.
Sí. Recordo que el nostre assessor, coordinador, tutor, com li vulgueu dir, no sabia tan sols si existia la possibilitat, que per llavors jo volia ser actriu, de batxillerat escènic aquí a Vilafranca, que n'hi ha a l'Institut Milà i Fontanals. I recordo, de fet, que vaig acabar apuntant-me a l'artístic plàstic, o sigui, una cosa de casualitats de vida, que ara m'hagi acabat dedicant a això, però per la manca de coneixements i de
d'informació.
Bueno, sí,
no?
Exacte, d'informació que o bé se'ls ha donat o bé, senzillament, manca d'interès també de saber quines possibilitats dins de les arts que existeix aquest camí, com podem veure al Pirat, d'estudis, i llavors, sí, òbviament, d'estudis artistes aquí a Vilafranca tenim l'Arsenal o el Milà Fontanals amb el batxillerat, però ja està, la resta ja són acadèmies que pots formar-te un parell d'hores a la setmana i res més, que té sentit, són 42.000 habitants, més o menys, però alhora sento una mica mancança perquè sí o sí he d'anar a Barcelona ja per començar. I ara el drama total, que és a l'hora de treballar, que sí o sí, bueno, si ja no teníem estudis, tindrem oferta laboral. No ho sé, això també ho sabrà respondre més la meva companya, que té més anys, i haurà pogut veure molt més aquest
desert. De tots colors.
Sí. Jo, mira, ara que, clar, tinc la perspectiva que gairebé oposta per edat, no? Llavors hem anat trampejant la professió. Moltes vegades aquesta professió es trampeja, es diu en català?
Sí, sí, sí. Mm-hmm.
Val.
Molt gràfic.
Pues això, pam, pim, pom, pam, autònom, ara plego, ara no, ara cotitzo, ara no.
És que l'Ena és basca, oi?
Sí.
És que em van venir flashers.
Basca xarnega, per això, eh? Bueno, total, que ara que amb la trajectòria de vida veus que les coses s'han d'oferir una mica. I parlo per la canalla, tant en l'esport, com en l'art, com en la cultura. I jo veig que aquí hi ha poca oferta pública, a l'abast de tothom. Sí que pots pagar, i el teu nen començarà a endinsar-se en l'art, o en la música, parlant del conservatori que tenim per aquí sota, instal·lacions esportives, clubs de patí, de futbol, de bàsquet, bla, bla, bla. Vale. Jo el que veig és que hi ha nens que accediran a tot això, que en el futur es pot agradar tot això, i hi ha nens que es queden fora, directament, pel pressupost familiar. Llavors, clar, comencem des d'allà. Què fas? No fomentes l'amor a la cultura. Si no ve per casa, que tinguis sort de tenir un pare artista, una mare artista, o alguna persona amb sensibilitat, o que li agradi la cultura, el teatre, el cinema, o la música, el que sigui, aquest nen ja es queda fora, i aquest nen serà un adult. Serà un jove, serà un adult, i no tenim poso cultural. Jo crec que no en tenim. Tenim actes, però no tenim poso. I el poso s'ha de posar pasta, perquè sense pasta es pot fer molt poc. Es fa molta cosa voluntària, però la gent es cansa de la voluntariat. O sigui, el voluntariat cansa, crema.
Ara feies una diferència important, que és que falta pòsit, però hi ha activitat, i és veritat, activitat cultural.
Sí que hi ha activitat.
Hi ha moltíssima, amb uns dies que se solapen uns actes amb els altres, que si
sí, però
vols
jo
has
veig
de triar.
O poca comunicació, o sigui, no arriba a tota la gent això. Suposo que hi ha una bretxa digital, perquè molta comunicació ja es fa digitalment. Igual els continguts per una generació ja són, com diria, estranys. Clar, ja no encaixen per la bretxa. I potser altres continguts igual no són prou atractius, prou interactius, no sé. parets a Vilafranca Bruta hi ha 400.000 parets. Perquè no posem a la cana i a pintar parets. Bogeries d'aquestes no es fan. És tot molt... Està tot molt encorsetat i això fa difícil entrar les coses. No sé si m'explico, eh? No és una crítica ni destructiva ni de matxacar, però veig que hi ha com una mica de paret. Em dóna la sensació. Però això amb totes les arts, eh?
Clar, jo aquí, per exemple, ara parlant amb la Joana mentre veníem cap aquí a la ràdio, una lectura que em faig jo d'aquest tema és que hi ha molta oferta d'inauguracions d'exposicions, tenim el Vilafranca Parador d'Art Contemporani que s'impulsa des del Casal, tenim l'Invisible on es comença a donar veu als joves, però tot això és el resultat final, no? És quan ja ho tens fet i ho mostres i llavors ho inaugures. Però el que trobo que falta, i que crec que va una mica lligat amb el que deies, Eva, és foment de la creació. És a dir, el pas previ, el moment on hi ha algú que està pensant vull ser artista, on te vaig? Començo a tenir-ne ganes o sóc un artista que ara mateix estic en un bloqueig, necessito tirar endavant i empapar-me de gent que també estigui creant. No? Jo crec que falten punts de trobada dels artistes quan estan en el procés previ que no s'ensenya al públic encara, i després residències, un taller conjunt on te poden anar a treballar juntes. Vull dir, crec que un dels forts del FIRAR, que tothom ens va repetint programa rere programa, és lo xulo que és de l'intercanvi.
Aquesta sinergia, no?
Això s'ha de potenciar durant tot l'any en espais públics que se cedeixin per la creació. Jo crec que aquest és el que trobo més a faltar. I sobretot a nivell expositiu, clar, tenim les sales d'exposició públiques, jo no puc omplir una sala tan clar. Grossa, jo sola, no?
Clar.
Haurien d'haver-hi... És que no la vull organitzar jo, perquè si no, no m'hi puc presentar, i no vull tornar a organitzar una altra cosa que no m'hi pugui presentar. Però una exposició col·lectiva, no?, que cada any passés, on cada artista hi pogués posar una o dues obres. És una cosa assequible, no?, per algú doncs, que no té pressupost per emmarcar i formalitzar clar. Bé una peça artística, no? Jo no puc omplir la Capella Sant Joan sencera amb només peces meves ben formalitzades, no? Però potser sí que puc presentar-ne dues, i dues de la Montserrat i dues de l'Eva. Llavors, clar. Són cosetes que crec que falta la visió col·lectiva de voler aglutinar l'art a Vilafranca.
A més, això, lligat amb això, hi ha una part que no és poètica, que és la part econòmica d'una professió. I la part logística és el que diu, si ella fa, la companya fa dues obres, jo faig dos, tenim un espai o alguna cosa dinàmic, perquè canalla que fa coses ja per tot arreu, de l'edat ja que són joves i de l'edat nostra el mateix, pues, això potser fluiria més, perquè clar, emmarcar a Vilafranca, on t'emmarques una obra que quedi xula emmarcada? Al Xino! Per què? Perquè marcar en una botiga de marcació et costa un marc A2, quant costa? 80?
Sí, sí. 90 euros? I tot i així, el Jaume I, que és un dels patrocinadors del FIRAR, ens dona una miqueta de descompte. Però tot i així, per omplir una...
No, però és que clar, no es val a dir tot això. Tot
sí,
això s'ha de sumar. I d'algun lloc ha de sortir la pasta.
I tant.
Llavors és quan dius, hòstia, què faig? Què faig? Tot digital? Què faig? Impressions? Clar. Sí, però per fer una impressió de qualitat també has de fer una fine art. Una impressió de qualitat, que es diu fine art, o impressió Guiclé, aquesta, o Glicé, o com es digui, costa 20 euros, 30, 40, depèn del tamany. Tots són calés. Mm-hmm. Per això jo sempre torno al tema dels calés, perquè no és el tema artístic aquest, és la pasta, però per fer art tu lo pots fer amb un pal, o amb saliva, o amb fang. Embruten les parets, vale. Però necessites pasta per tirar endavant coses. Mm.
I
perquè projectin.
I per menjar, que necessites per...
Per
existir aquell dia, saps?
I jo crec que aquí, doncs, això, el que diu ella, petits formats, coses més que tots puguin tenir veu, perquè ningú omplirà una sala de massa amb una sensació de cosa de gent gran o de molt seriosa, molt tradicional... El fòrum, no sé què... Val, molt bé, però això no atreu. No atreu a la canalla. I no ves un nano a la sala, a una sala d'exposicions, la sala que aquí el fòrum es diu, no? Sí, fan exposicions d'art. Guapes. Però són d'un perfil molt tradicional, seriós, no sé com dir-ho, ni de la meva edat. Jo no m'identifico amb les exposicions que fan aquí. Falta xitxa, falta... Falta, no sé, falta... fang, faltava...
Arriscar més per part d'aquí programa.
Clar, una renovació.
Llavors, els centres de joves, la cosa artística no es veu, sales, com nens, totes amb els mòbils, que ja, que això és un, també és un problema. Tenir els nens tot el dia endollats a pantalles, doncs pues, clar, et quedes ahí. Llavors, estas sales que tenen metres quadrats, jo què sé, com se diuen aquests centres dels joves, deixar que els embrutin. Sí. Això, una mica d'espai, unes taules, una mica de material, ni que sigui de segona mà, no sé, del Wallapop, és igual, que embrutin, ja els tornaré a pintar de blanc. No sé el que costarà un pressupost municipal, una caixeta de pintures allà tirada, pues una capseta de pintures allà, que no sé... Que...
Necessitem un taller.
Sí, no sé, algo més acord a la gent que ve. No la que ens la que pleguem, perquè la que pleguem, hòstia, amb una marina ja fem, eh? Vull dir que... No, jo ja no penjo res a casa meva. Ja tinc tot ple de trastos. No? És que no... Els joves fan mogollon de coses. Tenen el coco com una moto. Pues clar, tot això s'ha d'estar una mica al costat d'ells, perquè... Ah, si vas allà de no, tot emmarcat, tot ha d'estar daurat, tot ha de tenir pas per tu. Joder, clar, un nan de... 30 anys, una tia de 30 anys que comença ara, o de 20 i pico, diu, hòstia, no
aquí
puc.
Aquí no puc entrar, no jugo.
Però és que jo tampoc, eh?
Clar. Són idees que han quedat aquí sobre la taula, sí, que es poden entomar. No preteníem fer una anàlisi ni una radiografia exhaustiva, sinó abocar algunes idees, algunes reflexions. Montserrat del Moral i Eva Garcés, moltes gràcies per haver participat en aquest Esbossant al Firar i que vagi molt bé el vostre Firar 2023. Sort.
Molt bé, gràcies.
Estàs escoltant Penedès Gamma Extra.
Només vull estar amb tu, que canten de turista. Així ens plantem a les 10 notícies i seguim amb la formatjada.